Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen 2 minuts a les 12 del migdia, us informa Olma Giró. L'acord per la reindustrialització de la planta de Nissan ja és una realitat. El consorci de la zona franca, l'empresa Goodman, el hub d'electromobilitat i Nissan han signat l'acord que ha de permetre reindustrialitzar els terrenys que l'empresa japonesa ja va deixar lliures quan va tancar la fàbrica que tenia a la zona franca. Anem-hi en directe, Sílvia Muñoz.
Les administracions han valorat que avui és un dia històric. El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha assegurat que aquest acord no ha estat fàcil i que s'han complert els principals objectius d'aquest procés per reindustrialitzar Nissan a Catalunya.
El primer objetivo es recuperar los puestos de trabajo y, por lo tanto, que en la actividad económica que hubiera en estos terrenos, 518.000 metros cuadrados, es la parcela más grande que hay en nuestro polígono industrial, 518.000 metros cuadrados, que hubiera actividad industrial, es decir, que no se perdiera la actividad industrial, que se recuperaran los puestos de trabajo perdidos y que además esta actividad industrial fuera compatible con otras actividades relacionadas con la logística.
El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha assegurat que la Generalitat continuarà treballant per garantir l'acord signat avui.
I ara s'obre una nova etapa amb un nou projecte industrial que es posa en marxa i que se suma al de Silence per enfortir la indústria del país. En aquest sentit, des del govern de la Generalitat de Catalunya estarem amatents i continuarem fent tot el que estigui a les nostres mans per ajudar a complir en tots els objectius. Com deia també Pere Navarro, tanquem una etapa, en comencem una altra, serem igual d'actius en aquesta segona etapa del que ho hem sigut en la primera.
La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, ha valorat que la mesa per reindustrialitzar Nissan ha funcionat, malgrat haver trigat quasi 3 anys en posar fi a la crisi.
Gràcies, Sílvia. I la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, confirma que la moció de censura de Vox amb Ramon Tamames com a candidat serà dimarts i dimecres de la setmana que ve. L'hora d'inici, però, es confirmarà demà a la Junta de Portaveus, tot i que ja se sap que començarà el matí del dimarts. El dimecres, doncs, serà el dia de la votació. La moció presentada per Vox i amb Ramon Tamames de candidat no té opcions a tirar endavant, ja que només compta amb el suport del propi partit i amb l'abstenció del Partit Popular. I els agents rurals han ampliat aquest dilluns a 25 comarques el nivell 2 del Pla Alfa per perill o molt alt d'incendi forestal. Són sobretot les comarques del sud i el centre de Catalunya, però també algunes del nord, com l'Alt Empordà i el Ripollès. Això vol dir que estan prohibides les activitats que impliquin encendre foc. A més, 11 comarques es troben en el nivell 1, que correspon a un perill moderat o alt d'incendi. Ara mateix, només 6 comarques de Catalunya, que són Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell i Pla d'Urgell, es troben en el nivell 0. I l'escriptor japonès i Premi Nobel de Literatura Kenzaburo Oe ha mort aquesta matinada per causes naturals, segons ha comunicat aquest matí la seva editorial. Nascut l'any 1935, Oe va estudiar literatura francesa a la Universitat de Tòquio i va guanyar el Premi Nobel el 1994, convertir-se en, així, en el segon autor japonès a aconseguir aquest reconeixement. Entre les seves obres més destacades hi ha Un treball estrany i Quaderns d'Hiroshima, un relat del seu viatge a aquesta ciutat del sud del Japó per tal d'entrevistar les víctimes del bombardeig atòmic l'any 1945. I ara els esports amb Anna Closa.
El Consell Superior dels Esports farà com la Lliga, el Madrid i altres clubs i es personarà com a acusació particular en el cas Negreira, després que la Fiscalia presentés divendres la denúncia contra el Barça, els seus expresidents Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell i també els seus respectius directius Òscar Grau i Albert Soler. El president de la màxima institució esportiva vinculada al govern espanyol, José Manuel Franco, ho ha confirmat a Telecinco, on ha reconegut que es personaran quan el jutjat d'instrucció ho admeti a tràmit per reclamar responsabilitats davant la justícia. El dirigent ha dit que el cas Negreira no és bo per l'esport espanyol perquè el desacredita.
Claro, un club no paga así por nada al vicepresidente de los árbitros. Es verdad que hay que investigarlo, pero yo pediría de verdad al Barcelona, porque incluso estoy convencido que la masa social del Barcelona, los seguidores del Barcelona, están deseando también algún tipo de aclaración, que se nos explique claramente qué es lo que ha pasado. Que pudiera ser que no fuera tan grave como aparenta, pero el tema es muy feo y el tema nos preocupa por lo que supone de descrédito del fútbol y, por lo tanto, el deporte español.
D'altra banda, Hisenda sospita que l'exvicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira, va utilitzar 550.000 euros dels 7 milions d'euros que va rebre del Barça per comprar a terceres persones implicades en l'escàndol, però que encara no han estat identificades. Entre el 2016 i el 2019 va retirar del seu compte personal i el de la seva societat 550.000 euros en efectiu.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la una amb més notícies. Ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
8 minuts que passen de les 12.
De gira.
Aquest dilluns, no sé si ho sabíeu, i aquesta setmana toca marxar de gira. Ho fem amb l'Uri Francisco Casas i un nou personatge del món de la música. Ja sabeu que l'objectiu d'aquest espai aquí al Matí a Ràdio Estel és conèixer, doncs així, amb més profunditat, no?, el sector musical, i ho fem sempre de la mà dels professionals que el conformen, Uri.
Avui és un gran dia, Mercè, perquè podríem dir que celebrem el retorn, entre cometes, d'una músic, cantant, escriptora, pedagoga, moltes coses més. Si bé és cert que mai no ha deixat els escenaris, fa 9 anys que no traia disc, i avui ens fa molta il·lusió que ens visiti el magazín del matí a Ràdio Estel, l'Anna Roig.
S'apaguen els llums de la sala, focus en marxa, s'aixeca el taló. Tot està a punt per començar la música, tot està a punt per aportar bellesa al món, tot està a punt per començar.
Bon dia, Anna Roig.
Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Que bé, s'està molt bé aquí.
Vine, quan torna, quan vulguis.
D'acord.
Gràcies per decidir a portar bellesa al món.
Ai, res, gràcies a vosaltres per ajudar-me a que aquesta bellesa arribi als oients, no, també?
Ara ho parlàvem amb l'Anna abans d'entrar al directe amb l'Uri, també, que deia, mostres, primer de tot, Anna, tu com estàs? Perquè, clar, inicies aquesta setmana intensa. De fet, sortirà l'àlbum A portar bellesa al món d'Anna Roig aquest divendres 17 de març, no?
Sí, exacte, doncs aquest divendres ja estarà a totes les plataformes, es podrà comprar les botigues, tot això, no? I, clar, aquesta setmana és el moment d'anar-ho dient, no? D'anar-ho escampant.
D'anar dient, es torno a estar aquí.
Sí, exacte.
No? Anna Roig. Ostres, moltes nostres oients, clar, hauran reconegut la teva veu després d'aquest lapse que deia l'Uri de 9 anys sense publicar material propi. Però, Anna, l'Uri sempre aquí al de gira. No pateixis. De fet, tu tens dret a reclamar, eh?
D'acord, ja veuràs.
Ens posarà en situació amb aquesta biografia no autoritzada, però que ja té nassos perquè, a part, o sigui, la dirà davant teu, saps el que et vull dir?
Perfecte,
o sigui
que, a veure.
L'Uri és arriscat, però ja t'avanço que mai hem tingut queixes.
No.
D'acord.
Però tu millor, pots fer, ara que estàvem parlant de dret, tu tens dret, justament, doncs,
a
rèplica, eh? Tot el que vegis que no.
Jo, sí,
ens ho fas saber.
Mica de música d'antes per aquesta biografia que clarament no has autoritzat, que està fet amb tot el respecte del món i tota la informació que hem trobat a internet i que, si no n'he vera, he ben trobat. Si no la coneixeu o no l'heu reconegut per la veu, segur que recordareu el seu anterior projecte, Anna Roig i l'ombra de Tonxien. L'Anna és diplomada com a mestra especialitzada en educació musical per la UAB i com a musicien intervenant dans les écoles.
Ai, crec que aquí reclamarà.
O com es diria en francès normatiu.
Musicienne intervenant dans les écoles.
Ué, molt bé, sí, és això.
A França descobreix la passió per la cançó i decideix formar-se al
Departament de Canso de l'École Nationale de Musique de Villeurbanne.
Sí, has dit alguna paraula en català pel mig, oi? Cançó ho ha dit en català. Que bona.
És el Google Translator, sí. Que va com va. Al tornar a Catalunya forma el grup L'Ombra de Tonxien, amb qui s'especialitza en versionar clàssics de la chanson francesa, fins que l'Anna decideix començar a composar temes propis. I és aquí on neix Anna Roig i L'Ombra de Tonxien.
Francesc, si vols pots fer veure que no m'has entès. Jo t'aime, t'ho dic, però ja ho saps tot el que passa per dins del meu cap.
Anem bé, no? Fins ara és tot
anem
correcte?
Anem bé, sí, tot correcte. Endavant.
Amb uns directes que combinaven la música i el teatre, aquesta formació va editar tres discos, el primer disc homònim, com ha de ser, el segueix amb Bigot i Vermell, i Un pas, i Neu, i Un pas, el 2014. El 2019 se'n va de gira juntament amb l'Àlex Casanyes Big Band Project amb l'espectacle de cançó francesa
La tendresse, hommage aux belles chansons.
És que em veig totalment incapaç de dir bé que tu
bon
parles.
Bon sistema, eh? Sí, el Google Translate t'ha ajudat.
Ha composat cançons per obres de teatre d'en Guillem Albà o Jordi Casanovas, per anuncis publicitaris i fins i tot per un mètode d'aprendre francès que a mi m'aniria perfecte.
Mira.
I per acabar, també té una faceta com a escriptora amb el llibre de petits relats, tant de veritat com les coses que penso, les coses que m'invento i les coses que he somiat. Anna Roig, ben tornada.
Gràcies.
Pire des cas, après la tendresse, on pourra dire qu'on a essayé de rendre le monde un peu plus aimable, de tout aimer, même l'indésirable, et de donner un sens au fait d'être né. Dans le pire des cas,
primera pregunta és obligada. Tens ascendència francesa, no?
Sí, la meva mare era francesa. De fet, sempre dic que era francesa així en general, però no especifico que el meu avi era de Sant Sadurní.
Ah.
El meu avi francès, diguéssim, que es va exiliar durant la guerra i es va casar amb una francesa. Llavors sí que la meva mare, el poder anar a veure la família a Sant Sadurní amb 15 anys o així, que a Franco ho va permetre als exiliats, doncs va conèixer el meu pare i aquí va començar la història. D'aquí vinc.
És una història de pel·lícula, realment.
Sí.
Estem escoltant La tendresse, que és l'única cançó francesa de tot el disc. Estàs deixant de cantar en francès?
Sí, és que jo, clar, el primer disc, moltes de les cançons del primer disc les vaig escriure a França, i allà, doncs, parlava en francès cada dia, estava estudiant al Departament de Cançó de l'École Nationale de Musique de Villeurbanne.
Tu sí que ho dius.
I llavors allà, clar, els exercicis que feia d'escriptura eren en francès, vull dir que estava molt més avesada, i les meves referències eren en francès, també. Segueixo tenint molts referents francesos, però ara el que em surt a mi naturalment és escriure en català. Aquesta de la Tendresse, mira, em va sortir en francès, però... I això que anava dirigida a una persona que parla en català, però bueno...
Curiós, això, no?
Sí.
Anna, bueno, vas inspirar així, no? I...
Sí, com que em va sortir així, doncs... aquesta, de fet, la vaig escriure pel Jordi Cuixart, que ens vam estar escrivint quan ell estava a la presó, jo no el coneixia, em va enviar una carta un dia parlant-me de la Tendresse, perquè havia vist en un diari que jo feia aquest espectacle, la Tendresse, i em va dir...
Ah, sí, va ser ell,
sí.
Jordi Cuixart,
jo no el coneixia, i em va escriure un dia, i em va dir, mira, Anna, que he vist això en aquest diari, i que jo també sóc militant de la Tendresse, i a partir d'aquí ens vam començar a escriure sobre el tema de la Tendresse. I un dia, doncs, li vaig escriure aquesta lletra perquè pensava, de què li serveix tanta Tendresse si està allà tancat, no? Però al mateix temps, aquesta cançó és una reflexió sobre... Sí, li està servint d'alguna cosa, perquè en el pitjor dels casos, diu la cançó, després de la Tendresse, segur que hi hauran hagut... haurà deixat bona... bueno, haurà servit per alguna cosa,
sí,
segur, no? Per aprendre a ser millor persona, per deixar un impacte en les persones que tens al voltant, no? En positiu. Bueno, això, doncs és aquesta reflexió que li vaig enviar en forma de carta.
La música salva, cura, guareix? Anna?
Sí, bueno, en el meu cas, la cançó, no? Perquè la cançó és paraula i és música, i a mi, doncs, la cançó m'ha servit per expressar moltes coses. A vegades t'ajuda també a ordenar idees, no? A vegades els discos són com el reflex de la teva etapa que acabes de viure, no? I et va bé com per agafar perspectiva i dir, d'acord, he passat això altre, no? I mira, he arribat aquí, la mar de bé.
Clar, és ben curiós el que estàs dient, Anna, que em crida l'atenció, perquè 9 anys des del teu darrer treball, no? Amb el projecte d'Anna Roig i l'ombra de Ton Xien, clar, tu has tingut com aquestes dues etapes, no? En el moment, avui que comentàvem, els Manel, que deixen, no? I indefinidament la música. Clar, és un pas molt important, també, de decidir, no? I tu vas fer aquell pas, tot i que no et vas apartar del món de la música del tot, però després també, Anna, ens agradaria preguntar-te aquest reconstruir, no? Per tornar a decidir. Ara és el moment per tornar, no?
Sí, de fet, jo el que em vaig dir és que havia de... A partir d'aquell moment volia deixar-me sentir les coses. Si jo sentia que les havia de fer o no, no em volia exigir, doncs, cada 2 anys un disc, coses d'aquestes, que quan et va bé el projecte, més dius, ostres, quina llàstima que no estic aprofitant que m'està anant bé el projecte, no? Que podria ara fer un altre disc i vinga, continuem. Però jo en aquell moment no sentia que volgués tornar als escenaris... Volia agafar distància, anava a veure concerts i pensava, ui, quina mandra pujar a l'escenari fins a aquest punt, no? I quina mandra està exposada més aviat, eh? Tot i que tampoc no he tingut una carrera tan bèstia com per... No sóc la Rosalía, saps? Vull dir que a vegades quan la veig penso, hosti, aquesta noia no sé com s'ho gestiona, no? Però, sí. I llavors, bueno, el tema és que em vaig decidir apartar i vaig seguir fent música d'una altra manera, no? A les classes de música amb els petits, això, fent cançons per un mètode d'aprendre francès... Les cançons hi seguien sent, no? Durant classes d'escriptura de cançó. A mi tot el món de la cançó m'apassiona, no? Llavors, hi seguia sent el món de la cançó, però d'una altra manera. Fins que llavors sí que, anant a veure l'Àlex Cassanyes Big Bang Project, un dia vaig dir, és que és molt potent el que fa la música aquí sobre l'escenari. A mi m'ha remogut, vol dir que la música, quan la vas a veure, no et deixa indiferent en general, no? I vaig pensar, i per què no tornar-hi, no? Perquè vaig fer el clic de, allò que jo feia abans també era fer música a l'escenari i també estava aportant aquesta cosa a la gent, no? I jo ni dic bellesa, no? Perquè la música jo crec que aporta bellesa al món i per això ho he posat com a títol del disc, aportar bellesa al món, perquè és com la meva declaració d'intencions de per què torno als escenaris, per aportar bellesa al món, perquè he entès que la música, que el que jo estava fent amb la música era aportar bellesa al món i vull tornar-ho a fer, no?
Per tant, Anna, d'alguna manera has fet un viatge emocional molt fort, no? Perquè el punt aquest que tu diguis, ostres, que et torni a despertar i que tornis a fer aquest clic, no? I aquesta connexió de...
Sí, el viatge emocional ha estat heavy. No, sí, vull dir, ha estat... Vull dir, també va ser una època d'ensorrar-me, vull dir, el deixar el disc...
Com ho vas viure, això, clar, per l'altre dia? Escolta, bueno, a veure, que ja era un viatge segurament que portaves ja de fons, no? I va ser
una necessitat aturar-me, Vull dir, necessitat, i llavors a partir d'aquí doncs, anar estirant el fil, analitzant, veient què m'havia passat, per què no volia tornar-hi...
Exacte.
Anar-me reconciliant amb la música i veure, doncs, això, el tenir cada tarda un públic que és molt diferent davant meu, no? Que són els nens nens i nenes, i que és un públic sense exigències, no? També era com la música és una altra cosa que allò que jo m'havia forçat a entendre que era, no? La música no ha de ser exigència, crec. Vull dir, sí, pot ser exigent en el voler-ho fer bé, no? Però quan ja perds l'essència de per què t'havies posat a fer música, has de replantejar-ho, crec, no?
No, i a part també és el que tu dius, o sigui, val, d'acord, no deixa de ser el teu ofici, però quan tu ja des de dins notes que la pressió, no sé si és així, Anna, és molt més forta, no? I t'afecta, diguéssim, a nivell personal, parlem-ne, no?
Pressió autoimposada, eh?
Autoimposada, exacte.
Sí, perquè no és que jo ara digui, és que em van fer això, no, ningú em va fer res, vull dir, tothom ho estava fent perfecte, m'estaven fent cas, vull dir, ens portaven a tocar els llocs, però clar...
Tu recordes aquell moment, Anna, de dir, ja... fins aquí.
S'acabava la gira, de fet, estava ja programat, i llavors jo havia decidit si volia fer un nou disc o no. Tampoc no va ser allò un...
Val.
Vull dir, ja tenia la gira prevista fins aquell dia, i llavors va ser com, vale, i ara què, no? Vols tornar a fer un disc, Anna? No. I era, doncs, per què no? Però a la vegada la contradicció, perquè jo portava des del 2009 encadenant discos i era el meu dia a dia, també, el projecte, no? I si deixes de tenir aquest projecte, deixes de ser l'Anna que canta als escenaris, qui ets? No? Llavors, clar, va ser tot un treball personal de dir, vale, és que jo sóc molt més que l'Anna que canta als escenaris, no? Qui sóc, què sento, què necessito, i m'ho vaig a respectar, no?
Doncs és de... Bueno, jo, des del meu punt de vista...
És molt d'admirar.
També ser valent, no? Perquè prendre aquesta decisió no deu ser, si més no, fàcil.
Però no tens altra opció, tampoc, no? A vegades les coses que et passen a la vida... És que no tinc més opció que anar cap a mi, no? I
no la tens, crec jo, perquè et planteges també la música com art. I com deies, aportar belles al món. Però hi ha molta gent que segueix amb la rutina.
Sí,
amb el fet de dir, bueno, doncs això em funciona, és la meva feina, i vaig fent, i cada cop potser té menys a dir, però va fent la seva feina i la va tirant endavant.
Clar, depèn el motor de la teva creació, no?
Exacte.
Si és que tu prens com qui té qualsevol ofici, no? I dius, vale, l'he d'anar mantenint i he d'anar fent, no? O si és realment una expressió personal...
Clar.
D'unes coses que tens a dir importants.
Escolta, continuem aportant més bellesa al món.
Vinga,
que és l'àlbum de l'Anna Roig, que veurà la llum justament aquest divendres, i sona així de bé amb aquesta Una abraçada de mare.
Una abraçada de mare que diu que tot està bé, que diu que ho estàs fent bé, tot i les ensopegades. Una abraçada de mare que et diu que te'n sortiràs. Si no et surt, ja ho aprendràs. Si cal, prova-ho mil vegades. Una abraçada te la pot fer qualsevol.
El primer senzill és Aportar bellesa al món. Sembla una oda a la música i al seu poder, a la seva bellesa. Aquest segon és un reconeixement a totes les mares, l'amor, la tendresa, el consol que ofereixen. És un disc d'agraïment? És un disc catàrtic?
Sí, podria ser. No ho havia analitzat així. Però sí, ja... Sí, és un disc de molta reflexió, no? De qui sóc, com em sento, què som com a persones en el món, no? I res, hi ha molta cosa personal de... Bueno, també, respecte a qui som, no? Som efímers, som ben poca cosa i molta cosa al mateix temps, no? Hi ha una cançó que es diu Soc la flor, per exemple, que dic això, no? Flor d'un dia, flor d'una nit, duc esperança al món quan de sobte he florit, però també vinc a dir que aquí tot és finit, no? Vull dir, una flor floreix i és magnífica, t'aporta una bellesa increïble, però és que en un no res pot no ser-hi, no? A mi també se m'ha mort la mare en tot aquest temps, no? I acompanyant la malaltia, acompanyant la mort, són coses que no havia viscut mai, molt potents, en les que no tens cap més remei que posar-hi molt d'amor i acceptació, no? I, bueno, és un aprenentatge gran que després pots... que suposo que es reflecteix en algunes de les cançons, no?
Ostres, però aquesta cançó, Anna, toca, eh?
Sí. Bueno, aquesta, de fet, la vaig escriure el 2017. La meva mare estava bé aleshores. I per fent tallers de música per nadons en feia molts. Llavors, cada tarda veia davant meu un munt d'abraçades de mare, no? I era com... Jo en aquell moment que estava tocadeta emocionalment, no? Que acabava de deixar el projecte i tot, no? Era com... Jo necessito aquesta abraçada de mare, no? Però vaig arribar a la conclusió que te l'has de donar tu mateixa ja. Quan ets gran, no has de comptar en que la, encara que la mare te la pugui fer físicament. Si no fas tu el procés de, vale, Anna, què necessites, què puc fer per tu, vinga, va, no? Ho hem d'aprendre a fer nosaltres mateixos.
És un aprenentatge també molt fort, no? I molt vital, justament, sí. No? De dir, ostres, tots, no? Trobem a faltar aquella abraçada de mare, no? Que et diu que ho estàs fent bé, no? Sí, que et condueix, però que al final, no, Anna, és com... És que això t'ho has de dir tu mateix.
Exacte, sí, sí, aquest és un dels grans aprenentatges que he fet en aquest temps, no? D'identificar emocions, també, no? De veure que es combinen a vegades les emocions. Hi ha una cançó també que es diu Si la tristesa no té fi, perquè jo sé ara que no estan aïllades unes de les altres, les emocions, no? Pots estar... Jo últimament hi ha moments que estic trista per la pèrdua de la meva mare, això, però a vegades estic molt contenta perquè, mira, tota la sortida del disc, tot això que em fa molt feliç, no? I aquesta cançó ve a dir que la tristesa i l'alegria poden conviure, no tenen per què estar aïllades, no? És un... tot un què, això, de les emocions.
De fet, el videoclip que podeu veure, Abraçada de mare, és un vídeo ple d'abraçades.
Sí, de més de gent que m'estimo, no? Vaig anar a buscar...
Ah, sí? Ho has d'anar a dir? Qui són?
Doncs amigues, les amigues estan allà. veïnes del barri, sí, companyes de feina, o, bueno, no sé, és com gent que m'estimo i que gent amb qui he compartit alguna cosa alguna vegada i que creia que podia ser molt bonic que hi sortissin.
Sents quan estàs escoltant aquest
tema?
Ai,
és molt bonic. Anna. A més, aquí amb els cascos se sent molt bé. Ah, és que és dels primers cops que sento la meva música fora dels meus reproductors de casa, saps? Allò...
I quina
penso, sensació? Sona bonic. A més, els arranjaments que ha fet l'Àlex Cassanyes, que són tan macos, els músics, que són una passada amb els músics amb qui treballo, que toquen tan bonic, i és com... Estic gaudint-ho, saps? És com... Oh, que xulo, això! Vull anar a veure un concert d'aquesta gent. No, no puc, l'hauré de fer jo.
Com ho portes, això? Tens ganes ja de fer-lo girar?
Sí, l'únic que ara encara, com que s'està acabant de construir l'espectacle, que està tot escrit, ens el dirigeix el Jordi Casanovas, a més, que, una sort.
Bueno, que... Premi Nacional,
sí,
no?
Sí, Premi Nacional de Cultura l'any passat, sí. Llavors, clar, amb el Jordi estem treballant molt bé, però clar, estem treballant sobre paper, de moment, no? Ara hem de fer la residència per ja aplicar-ho tot, no? I estic intrigada de com serà, no?
Mira, t'ho anava a preguntar, com serà? Ens pots avançar alguna cosa?
Doncs, mira, igual que us estic explicant ara part de coses molt personals i això, també hem optat per al directe també, doncs, introduir les cançons explicant realment d'on surten a nivell personal. I hi haurà, doncs, una escenografia, hi haurà una tarima circular al centre, estic xerrant molt, no ho sé, amb llums que sortiran de l'interior, hi haurà molt treball de llums, hi haurà, doncs, un anar explicant coses així de manera molt íntima i a la vegada, doncs, els músics allà en directe anant-me recolzant, no?, amb certa mobilitat també els músics, això és el que estem preparant.
De fet, en aquest disc comptes amb piano, contrabaix, vibrar,
sí,
trompeta, saxo, clarinet, trombó, bateria, tot això ho podrem trobar en directe.
Sí, exacte. Sí, no només era del disc, això serem 8 persones a l'escenari. Sí.
Anna Roig, la bellesa té a veure també amb la veritat?
Exacte, jo sempre defenso això, no? Que la bellesa no té per què ser alegre o una cosa colorida o no sé què, no? Una cosa que és de veritat et transmet bellesa. La bondat també té molt a veure amb la bellesa, no? Quan diem una bella persona, no?
És
perquè tingui el cabell de tal color o de tal altre, vull dir, és perquè té una bellesa interior, no? La bondat d'una persona.
I aquesta veritat que apel·lem amb aquesta bellesa, que d'alguna manera estàvem escoltant aquest difícil dir que no. És moltes vegades aquesta gran assignatura pendent que tenim, no? Els humans, moltes vegades que no sabem marcar aquests límits, no? I dir fins aquí arribem.
Sí, bueno, en aquest cas el que difícil dir que no era més un diàleg intern, no? De m'estan oferint una cosa, però jo sento que no em fa bé, que difícil dir que no, però externament aquesta cosa sembla les meravelles del món, no? Sí. Sembla allò, no? Però internament el meu cos m'està dient no vagis per aquí, que ja ho has provat i no funciona, no? Llavors és aquest diàleg intern, no? Entre el sí i el no, quan tot sembla tan bonic, però en realitat t'està fent mal, no?
Ui.
Ara que ens hem tancat, cadascú a la seva gàbia, el món serà dels ocells. Això ho vas escriure durant la pandèmia?
Sí.
Què va passar aquí?
Quina vista que teniu.
No,
clar, el moment aquell que tots hem viscut, no?, d'estar tancats a casa i que al carrer de davant de casa no passen cotxes i se senten els ocells.
Ui, el silenci que acompanya, no?, també, aquests
sons.
Però
que bonic. Jo era, clar, era un moment molt dur a nivell mundial tot, però pensava, oh, que bé. Per fi potser les coses estan entrant en l'ordre que haurien d'estar, que el món sigui dels ocells i els humans en segon terme, saps? Perquè aquí ens estem prenent el món com si fóssim allò els amos i escolta, que no estem sols.
Mira, ara tu que ho dius, no? Aquest escoltar que és importantíssim, no? I ja per acabar, Anna, i que també feies menció aquesta pandèmia, no? Que tots tenien com la sensació que seria una ocasió de luxe per fer un canvi de paradigma, però sembla ser que tornem al mateix punt de partida. No sé si tens aquesta sensació.
Sensació,
no?
Sí, però no sé. Jo cada vegada veig que hi ha gent amb més consciència, potser no és la que es veu més als llocs, no? Però cada vegada hi ha gent amb més sensibilitat, potser, no? I més a l'escolta del nostre món, també.
Ai, Déu meu, la veritat és que ha estat un plaer i ho hem de deixar aquí, però si et sembla, Uri, escoltem la darrera cançó de l'Anna Roig perquè ens expliqui una mica més res el que pugui d'aquests concerts, que n'hi ha alguns que ja els tenim confirmats.
Tant de bo fossis aquí. Mira, he fet un nou disc. Qui m'ho havia de dir? Que hi tornaria. I aquí estic de nou.
Aquí estic de nou.
Explicant coses.
Sí. Qui t'ho havia de dir, Anna Roig?
Ja.
Que després de 9 anys... fossis aquí de nou.
Una altra vegada,
Tu t'ho haguessis pogut imaginar o no? O sigui, tu tenies com aquella percepció que...
Sí, jo crec
tornaries
que...
a la dinàmica
sí,
de...
Sí, tenia la sensació que un dia tornaria, però no sabia quan, i anaven passant els anys i pensava, ostres...
Bueno, això no què passa, no?
Però ara ja sí, era com... Hi ha una necessitat, ara ja sí. Tenia unes cançons al calaix i era... Les trobo molt boniques, les vull compartir i ja està, no?
Clar, aquesta cançó, tant de bo fossis aquí, està dedicada a la mare, no?
Sí, exacte. És com si li digués el que li diria, no?, si la tingués aquí, no? I això de, mira, ja hi torno a ser, no? Qui ho havia de dir, no? Uh-huh. Ai, que m'emociono.
Ai!
Sí, sí. Que sí, estic contenta de tornar-hi. I crec que tot l'aprenentatge fet serveix per tornar-hi d'una altra manera, també.
I amb aquesta resiliència, no, Anna? Que potser tot es veu des d'un altre punt de vista, no?
Sí, és com que estic més de tornada, diguéssim. Bueno, no sé, és com que tot m'està bé, en plan... de que...
Ets més sensible a la bellesa.
Sí, no, però més en el sentit de que hi ha X concerts.
Sí, sí.
No sé, he d'anar aquí a fer promoció. Ah, aquí, vull dir que no estic amb allò de... És que hauria de... No, estic més en plan... Algú li agrada? Oi, que bé. Algú no li agrada? Oh, que bé, també. Ja està,
que és un disc
que tot bé.
Preciós. Els arranjaments són preciosos i
gràcies.
Arriba molt.
Bé,
doncs, tant de bo facis aquí, és la darrera cançó del disc que ens acompanya justament l'Anna Roig aquest dilluns aquí al matí a Ràdio Estel. Aquest disc que podrem gaudir a partir de divendres.
Sí.
A partir de divendres. Explica'ns una mica primeres dates ja confirmades.
Sí, doncs estrenem el 26 març a l'Auditori de Vilafranca del Penedès. Després anem el 21 d'abril al Festival Estrenes de Girona, a l'Auditori de Girona. Després el 22 d'abril a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú. I després estem al Festival Bernassans a l'Auditori de Barcelona el 26 d'abril. O sigui, ara tindrem un mes allò a tope. Després anirem a Amposta també pel Festival Bernassans. A l'estiu n'hi haurà algun altre.
A l'estiu no, anava a dir, que
qui vulgui saber-ho, anaroig.com, allà ho tinc tot apuntat.
Gràcies per aportar Vallès del Món.
Gràcies a vosaltres per aquesta entrevista tan maca, que s'agraeix també.
Anna Roig, que vagi molt bé.
Gràcies, fins aviat.
Les cançons que dibuixin un somriure. Les he fet amb tot el cor. Així és com ho faig tot. Tu que em coneixes tan bé, ja ho saps, si no, no ho faria. Espero que estiguis bé, ben tranquil·la i protegida. Espero que estiguis bé, pintant el cel com un llenç.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què, Rafa Sanauja?
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Minuts, gairebé 7, que passen de 2:15, després de conversar amb... quina delícia, Anna Roig, amb aquest aportar bellesa. Oh, increïble, tenim unes ganes d'escoltar-lo sencer aquest divendres. Anna Roig, que torna 100% al món de la música. Toca Viure en Salut, aquí a la Part Magazine del Matí a Ràdio Estel. Ja sabeu que en els propers minuts el que farem doncs, és conversar amb el doctor Jacinto Valverde. Ell és cap de Servei de Medicina Interna de l'Hospital Beata Mariana de Madrid i diria que ja ens escolta. Doctor Valverde, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, doctor? Pues yo con sueño hoy un poquito, doctor. Debo confesarle que estoy un poco con sueño, ¿eh?
Bueno, es que a lo mejor no has dormido lo suficiente o lo vienes arrastrando
de la
falta de sueño del fin de semana.
No se crea, yo creo que más ha sido ya directamente. ¿Usted es seguidor de los Oscars o...?
No. Este año estaba completamente desconectado de los Oscars.
¿Ah, sí? Bueno, la verdad que ha sido, a ver, una gala con tampoco muchas sorpresas, ¿eh? Pero a mí todo me gusta, ¿eh? Estar como conectada. Sí. Uh-huh. A las galas, sobre todo esas, a ver cómo será, los presentadores, el ritmo de la gala, ¿no? Que siempre se habla.
Este año han cambiado el color de la alfombra.
¿No? Sí, de color beige. ¿Qué le parece? Color champán.
Color champán. Bueno.
Cambio. Debo decir que quedaba bien, ¿eh?
Cambio, sí. Hasta ahora siempre era roja en todos los tipos de eventos.
Sí.
Bueno, pues es un toque diferente.
Un toque diferente que nosaltres volem donar aquí a l'Espai Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde. Ja sabeu que ens podeu fer qualsevol dubte que tingueu, el podeu compartir amb el Matí a Ràdio Estel.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62.
663-99-30-62.
Doctor Valverde, ayer, aparte de ser los Oscars, también fue el Día Mundial del Glaucoma. Claro, igual habrá gente, estoy convencida, que dirá, sí, sí, a mí suena el glaucoma, pero ¿qué realmente? ¿Cuáles son sus síntomas? Sobre todo su tratamiento.
Sí, bueno, el glaucoma es el aumento de la tensión ocular, intraocular. ¿Vale? Bueno, y eso trae consigo una serie de problemas con respecto a la visión. El principal problema del mal control de la tensión ocular es que va produciendo afectación en otros órganos diferentes de nuestro ojo y vamos perdiendo visión. Entonces, bueno, pues hoy día bien es verdad que se pueden controlar este tipo de problemas con una serie de colirios, una serie de fármacos para bajar esa hipertensión ocular, pero muchas veces los tratamientos médicos fallan. Hay glaucomas que son muy rebeldes a los tratamientos habituales médicos y hay que pasar un tiempo quirúrgico, ¿no? O sea, tú tienes que conseguir, como sea, mantener una tensión ocular en su sitio, no dejar que suba, porque a medio y largo plazo te va a producir una pérdida de visión importante, incluso puede llegar a tener una ceguera en el ojo afectado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ponerte en manos de tu oftalmólogo es lo más importante de todo, que es el que te va a ir haciendo un seguimiento. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista de la complementación alimenticia? Bueno, pues aquí podemos utilizar el efecto conjunto de los omega-3. Los omega-3 es un producto que, entre otras muchas cosas, va a ayudar a controlar un poquito la tensión ocular en las pacientes que tengan este problema, ¿no? Marnis, en ese sentido, tiene un magnífico complemento de omega-3 que se llama Omegamar.
Omegamar, tal cual así, ¿eh? Omegamar.
Exacto. Omegamar viene en capsulitas y hay que tomar dos cápsulas en una única toma en el día. A la hora que nos venga a nosotros bien, pues tomamos este complemento alimenticio en el que se incluye el EPA y el DHA como omega insaturados como omega 3.
¿Por qué es hereditario el glaucoma, doctor?
No. Ahí sí es verdad que hay una cierta tendencia en algunas familias a tener más facilidad de obtener este tipo de problema, como puede haber en muchas otras patologías, pero no es una herencia directa de padres a hijos o de abuelos a nietos, no la hay.
Doctor Valverde, es lunes, pero tenemos a los oyentes muy despiertos. Yo creo que hemos empezado la semana con mucho ritmo. Us recordem que estem aquí a Viure en Salut, al matí a Ràdio Estel, amb el doctor Jacinto Valverde. Ens podeu enviar la vostra nota de veu al 663-99-30-62 si tens algun dubte mèdic. Avui estàvem parlant del glaucoma, perquè ahir es va celebrar el Dia Mundial d'aquesta patologia, doctor, que podria ser, com bien decía doctor Valverde, la causa principal de ceguera, ¿no?, en personas mayores de 60 años. Por tanto, si se puede prevenir, pues mejor, ¿no? Y si se trata de forma precoz, pues mejor que mejor.
Por supuesto, esto es como todo, Merced. Si uno lo coge a tiempo, es mucho más fácil que uno tenga el control de la propia enfermedad que si uno ya acude a su médico, a su especialista, con un estado evolutivo muy avanzado de cualquier cosa, me da igual de lo que sea, ¿vale? Entonces, por eso siempre hay que insistimos en la medicina preventiva, en acudir a tu médico de atención primaria o de cabecera para que te vea con asiduidad, y él será el que, si necesita, que te vea algún especialista porque tengas algún problema de salud que requiera la intervención del especialista, te mandará. Porque es muy importante el acudir con este tipo de problemas
a la especialista,
precozmente al médico, ¿no?
Omegamar, de Laboratorios Marnis. En eso sí que nos puede ayudar a prevenir, ¿no? Vamos a pasar, si le parece, ya justamente un oyente que nos pide este consejo.
Hola, buenos días, saludos. Una pregunta. yo he escuchado hablar para el glaucoma, algo así, pero quiero preguntarle al doctor, yo tengo síndrome de ojo seco, ¿qué me recomienda? Muchas gracias.
Bueno, yo a ella le recomendaría, quizás más específico para el ojo seco, otro omega, que es el que a ti te encanta, que es el omega 3679. ¿Por qué? Porque independientemente de aportar los omega 3, que te va a ayudar un poquito también a controlar esa tensión ocular, incorpora uno que es muy específico para la sequedad del ojo, no solamente del ojo, sino la sequedad de cualquier mucosa cualquier parte de la piel de tu cuerpo, ¿no? Entonces, y este es el omega 7, ¿vale? Entonces, este omega, el omega 3679, es el que te va a incorporar este tipo de omega. Y bueno, pues igual que el anterior, hay que tomarlo una vez al día, tomar dos capsulitas de este complemento alimenticio del 3679 de forma continua y constante. Y notarás poco a poco, despacito, pero seguro que poco a poco irás notando el efecto, bueno, es el buen efecto que va a tener, sobre todo sobre tu ojo seco.
Bueno, es que claro, aquí para el ojo seco, yo por ejemplo, doctor, que llevo lentillas también, aquí el ojo seco también tengo que vigilar muchísimo, ¿no? Y parece que yo no tenía la conciencia que tenía el ojo seco, o sea, yo no me notaba que el ojo estaba seco.
Claro.
Igual también aquí la importancia de tomar, por ejemplo, en este caso, como bien decía, el omega 3679, claro, que ya nos lo sabemos todos que va muy bien, 3679, como sí, un agente de James Bond, y nos puede ayudar, ¿no?, para evitar esta sequedad, para evitarlo, sí, importante,
sí,
¿no?
Sí, 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 por ese aporte de omega 7 que lleva este complemento alimenticio, ¿vale? Entonces, es importante tomarlo de forma continua y constante, porque no vas a notar el alivio inmediatamente. Este es el típico complemento alimenticio que notarás la mejora con el paso del tiempo, ¿eh?
O sea, que se ha de tomar como un tratamiento, ¿no? Es recomendable, sí, tener esta constancia.
Si fuera, claro, porque con este complemento alimenticio vamos a tratar un problema crónico de tu salud, ¿vale? Porque entonces, como problema crónico de salud, tenemos un tratamiento crónico para ello, entonces iremos notando el alivio poco a poco.
Bueno, hacemos una cosa, porque claro, nos ha recomendado el Omega Mar, sí, pero también ahora nos ha dicho este Omega 3679, y es lo que pedimos aquí al Viuran Salud, ¿no? Que la gente, doctor, nos comparta justamente su duda concreta, porque así podemos detallar justamente en el tratamiento desde el campo de la medicina natural. Venga. Por eso vamos a escuchar a este oyente.
Pues nada, nos llamaba para... A ver, mi madre tiene un problemita en los ojos, o sea, poner los ojos súper rojos. Y claro, todo lo de farmacia sí, se le pasa un poco, pero luego ya se le ha quedado los ojos súper mal. Y otra cosa también para dormir de ella, que es que duerme muy mal también.
Bueno, aquí tenemos los ojos rojos, ¿no?
Claro, pero para el ojo, para la irritación del ojo, lo que tendríamos que saber es por qué tiene esa irritación del ojo. Porque puede, claro, ser por una conjuntivitis, puede ser por una hipertensión ocular, puede ser por otro tipo de problema de ojo. Entonces, para un ojo enrojecido, lo primero que yo le recomendaría es que se lavara el ojo hasta que sepamos con lo que es, con una infusión de manzanilla amarga, ¿vale? Que se lave bien los ojitos, que vaya a su oftalmólogo, por supuesto, no le queda más remedio que ir a su oftalmólogo. Y cuando tenga un diagnóstico certero, o de presunción al menos, que nos diga, que nos llame y nos diga entonces qué le pasa, y le podríamos recomendar algún complemento alimenticio. Para el descanso nocturno, pues yo aquí recomendaría un complemento alimenticio que básicamente lo que tiene es melatonina unido a la vitamina B6, ¿vale? Que le va a venir muy bien, porque es lo mismo que nuestro cuerpo pues tiene que, bueno, pues que
producir, ¿no? La melatonina,
exactamente, la melatonina es la que se produce cuando vamos a inducir el sueño. Y este complemento alimenticio se llama Melatobit. Exacto. Que lo tenemos tanto en cápsulas como en gotas.
Ah, muy bien.
Depende ya de lo que nos guste. Tenemos el Melatobit en cápsulas y tenemos el Melatobit liposomal, pero que este viene en gotitas, ¿vale?
Es decir,
Dime.
No, yo para dejarlo, para ir remarcando, o sea, el melatovil liposomal sería el líquido, ¿no, doctor?
El líquido, correcto, vale. Correcto. Que, bueno, pues podemos tomar 0,5 mililitros, ¿vale? Pues que equivale a un miligramo, que equivaldría a una cápsula del melatovil en cápsula, pues un poquito antes de irnos a la cama, y podemos aumentar esa cantidad, si no nos hace efecto, pues incluso hasta el mililitro o el mililitro y medio, ¿eh? Si hiciera falta de melatovil liposomal.
Vale.
En cuanto al melatovil en cápsula, empezaríamos tomando una.
Y luego.
Si vemos que con una no nos hace falta, no nos va bien, pues podemos tomar dos sin ningún problema.
Venga, pues vamos a repasar otro está dando que sí el glaucoma, doctor. Fíjese que Manel de Girona... Bueno, i us aviso que encara esteu a temps, eh? Si voleu compartir la vostra nota de veu, al 663-99-30-62 o un missatge de text al 663-99-30-62. Això és el que ha fet el Manel, que ens escriu des de Girona. Diu, buenos días, doctor Valverde, y a Mercè también. Gracias, Manel. Diu, al hablar de este tema del glaucoma, he de decirle que llevo unas semanas con el ojo izquierdo que se enrojece. Mire, como esta oyente que escuchábamos. Claro. Más de la cuenta, comenta Manel. Y Manel añade, tengo bastante dolor de cabeza. Él lo achaca la tensión. Pero al escucharlos, hablar de ello me he preocupado. Quería preguntar al doctor Valverde qué puedo hacer en el caso de que esa tensión, que fuera por un caso de tensión, si es que es así y que se podría tomar.
Bueno, si es por tensión dentro del ojo, que es lo que debería de ir a su oftalmólogo, porque un enrojecimiento del ojo continuo y constante, sin que haya habido de por medio ninguna causa que tú te des cuenta que lo haya podido justificar, pues tienes que ir a ver cómo tienes tu tensión intraocular, que no tiene nada que ver con la hipertensión sistémica, ¿vale? Tú puedes tener la tensión arterial sistémica alta, la que todo el mundo conocemos, pero tener una tensión intraocular normal, o viceversa, o ambas dos bien o ambas dos mal. O sea, son autónomas. Es por un lado va la hipertensión sistémica y por otro lado va la hipertensión ocular, ¿vale? Entonces, la hipertensión sistémica te la puedes tomar fácilmente porque todo el mundo tiene un aparato de tensión en tu casa, ¿no? Pero no tiene la gente la posibilidad de tomarse la tensión intraocular.
Bueno, doctor, yo me lo tomo una vez al año porque yo tengo... antes que decía, ¿no?, que hasta qué punto, ¿no?, los antecedentes de glaucoma, pero en mi casa ha habido glaucoma...
Sí.
Y una vez al año sí que hago esta prueba que usted decía, ¿no? Para al menos ver que con una vez al año ya está.
Claro, y si ves que a lo largo de ese año no tienes
más síntomas.
Perfecto, claro, claro. Si ves que ya empiezas con algún síntoma de dolor del ojo, de inyección conjuntival, pues ya tienes que mirártelo más antes del año, ¿no? Si no, pues oye, pasa tus revisiones anuales sin ningún problema, porque esto no te va a subir de la noche a la mañana, ¿vale?
Aquí. Claro, porque sí que es curioso que a veces como que la achacamos igual por la tensión, como era Manel, ¿no?, que decía ahora, por problemas de tensión. No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. La tensión ocular es absolutamente autónoma con respecto a la tensión arterial sistémica. No tiene absolutamente nada que ver, ¿vale?
En todo caso, omega 3679, es que me encanta destacarlo. Porque lo voy a empezar a usar, doctor, sobre todo por esta sequedad que tengo,
sí,
también, como los ojos.
A ti que lleva lentillas se va a abrir estupendamente.
Uh-huh. Omega 3679. Perdone, para Manel de Girona, vamos a rematarlo, ¿no? Si él dice que...
Para Manel.
Sí, para esa tensión.
Si es por tensión ocular, ¿vale? Le recomendaría el Omega Mar, por supuesto. Vale.
Vale.
Porque incorpora los Omega 3 en plenitud de dosis para intentar ayudar a controlar esa tensión ocular. Pero lo primero que tiene que hacer es ir a su médico.
¿Al especialista?
Claro, al especialista, para que le haga una medición de la tensión intraocular. ¿Eh?
Venga, pues vamos, que aún podemos escuchar otro audio de otro oyente.
Perdón, mire, los huesos los tengo unos dolores y me iban a haber operado de la rodilla, pero digo, no es muy joven todavía, vamos a ver si podemos ir tirando. ¿Qué me podría tomar, doctor? Es una gencilobitis, me parece que pone el papel.
Me ha gustado, soy muy joven todavía. No nos dice la edad, pero por la voz se la nota joven, eso sí. A ver,
bueno,
¿cómo podemos ayudarla?
Hombre, para aliviar el dolor, lo primero de todo, que es lo que a la gente más le molesta, ya sabes que hay un analgésico.
¡Hombre!
que es básico en cualquier botiquín de cualquier persona sí. que tenga dolores articulares o musculares, que es el Mialtrim, ¿vale? Mialtrim.
Mialtrim.
Mialtrim. Eso como analgésico, que podemos tomar de una a tres cápsulas en el día, dependiendo de la intensidad del dolor o del efecto que nos haga, ¿no? Si luego lo que queremos es reforzar esa zona articular de las rodillas o el resto de las articulaciones, pues podemos utilizar otro tipo de complementación alimenticia. Yo aquí recomendaría utilizar el Condrohelp.
Condrohelp.
El Condrohelp tiene además dos presentaciones, ¿vale? Tiene la presentación en polvo, que tiene un cacito que tenemos que llenar hasta el borde y tomarlo una sola vez al día, que es muy fácil, porque además tiene un agradable sabor, ¿vale? Entonces, disolvemos ese cacito en un vaso de agua, zumo o cualquier otra cosa que queramos, y lo tomamos una vez al día. Si queremos las cápsulas, porque nos es más cómodo, pues el Condrohelp cápsulas, ¿vale? Y de esta habría que tomar una cápsula por la mañana y otra por la noche.
Bueno, pues tomamos nota, como siempre, de los buenos consejos que nos da Condrohelp y Mialtrim para aquells dolors puntuals, ¿no? Que para, no, a veces que tenemos que abusar, digamos, de la medicina convencional. Aquí pues puede ser un gran alivio, como decía, pues un indispensable para cualquier botiquín.
No, y sobre todo que, como siempre ocurre con la complementación alimenticia, Mercé, tarda más en hacerte en efecto el complemento alimenticio que la medicación de síntesis, ¿no? Salvo los analgésicos y antiinflamatorios y algún otro que utilizamos para patologías agudas, pero como lo que vamos a utilizar, como siempre, es complementación para mejorar o retrasar los, bueno, pues aquellos trastornos degenerativos articulares, pues hay que tener paciencia para que la complementación alimenticia haga efecto.
Pues tomamos nota, como siempre, de sus buenos consejos y la suerte es que mañana volveremos a hablar, doctor Valverde. Que vaya muy bien, feliz lunes.
Igualmente, un abrazo, adiós.
Venga, un abrazo fuerte. Vinga, que ens queda res per arribar al punt de la una. Si vols fer una ullada, doncs, aquests bons consells que ens dona cada dia el doctor Jacinto Valverde, podeu entrar a marnis.com o directament. Que fàcil ho té la gent, eh? L'herbolari, parafarmàcia i farmàcia de tot Catalunya, que han arribat els productes de Marnis, que estaven perfectament... Marta, saps allò sí. que deia el doctor, no? Per a aquests dolors de tensió, moltes vegades també a les articulacions,
ui, tant.
Mal de cap recurrent, no? Et canvies d'ulleres i dius, ostres, és que
això
em fa mal al cap. Doncs mira, el Mialtrim, que ens deia de Laboratoris Marnis, no dubtis en cap moment en adreçar-te, doncs, com dèiem, al teu herbolari per a farmàcia i farmàcia de referència a tot Catalunya i demana els productes de Marnis.
Le concours de l'année, c'est l'ultrason à Radio Estelle.
Oh, ma douce souffrance. Ostres, ara estic veient per la televisió molt taronja i també, no?, els Oscars.
Sí.
Tu has fet el... Jo és que no he donat més de sí.
I molt color així, blanc,
molt blanc
trencat.
Molt blanc, ve molt el blanc, és veritat. Sí. Mira, ja veus...
Tu, en canvi, t'has comprat unes ulleres que no són precisament... Bé, no són ni blanques ni taronges.
No. I crec que no és un dels colors que
són
més
s'ha portat. Són molt disruptives.
Soc, exacte, molt disruptiva, eh? I vaig a contracorrent. Escolta'm una cosa, a veure, en recorda'ns una mica sí. l'ultrasó.
I veus bé o no, que és el més important. I veus bé, veus clar?
Doctor. Sí, el que passa, clar, com que és la mateixa diotria que portava d'abans, el que passa que, bueno, no ho sé, és un altre tipus de vidre.
Sí.
I sí que em produeix una mica de mal de cap.
T'hi has
d'acostumar.
Va, doncs jo et vaig avançar, home, ja t'aniré preguntant al llarg d'aquests primers dies d'aclimatació als nous vidres. Recordem la pregunta d'avui del nostre concurs, perquè un dia 13 de març com avui, Mercè, de l'any 1781, es descobria el planeta Urà, aquest planeta que és l'únic del sistema solar que rota de costat, derrapant. Aquesta, però, no és l'única curiositat, perquè a Urà també hi plou, però no hi cau aigua, sinó una pedra preciosa. I us preguntem precisament això, de quina pedra preciosa es tracta. Doncs,
és aquesta versió.
És una versió d'un... Sí, gitana. Una versió gitana de la cançó Gipsy, de... Oi? Exacte, Gipsy. De la cantant Rihanna, que també apareix aquí a...
De negre, no?
Entre les
Rihanna.
Més ben vestides de la gala sí, d'ahir. No? Va, si us sabeu de quina pedra preciosa es tracta, aquesta pluja que deu ser preciosa de veure al planeta Urà.
Ho diràs.
Passa que ens queda una mica lluny. 663-99-30-62. També ens podeu escriure per correu electrònic al matí@radioestel.cat o, si ho preferiu, també via Twitter. Ja ho sabeu que en joc... Una fantàstica cistella Capravo, especial esportistes, que, com cada setmana, sortejarem puntualment el divendres.
Doncs vinga, el divendres sabrem el nom de la persona guanyadora de la cistella Capravo. Cada dia tu ben atent a l'ultrasò que ens proposa la Marta i cada dia, de fet, pots participar les vegades que vulguis. Mm-hmm. Dit això, va, que arribem res. I al punt de la una ens posarem al dia amb els principals titulars de l'actualitat i després us convidem a que ens acompanyeu cap al Museu Frederic Marès de Barcelona, perquè des del febrer ha començat el cicle musicant del museu i té molt bona pinta. I volem treure el cap per saber en què consisteix. Això serà, com dèiem, després del butlletí informatiu. Fins ara.